Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla ja i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui emetrem la segona part de l'entrevista de la Bet a Montserrat Alcaraz, filòsof i autor del llibre Campos, Rosaris i Pistoles. Per finalitzar el programa, el Denominació d'Origen repassarem el nou disc de Brinall, Carrer. Sense més preàmbuls, comencem en el programa d'avui.
Bon profit a Elisabet Oliver.
Egun, un bon dia. Tornem a ser aquí en el programa Bon Profit i ara encetem la segona part de l'entrevista a Montserrat Alcaraz en motiu de la presentació del llibre Campos, Rosaris i Pistoles. Bé, ens havíem quedat una mica encallats amb el tema de la Guerra Civil, d'una mica la repressió que hi havia hagut aquí també aquí a Mallorca. I el fet és aquest, no? Que ell, a Montserrat, que ha pogut parlar amb tanta gent i ha pogut, diguem-ne, prendre el pols del conflicte que hi va haver-hi per l'alçament militar, doncs ara el que volem reflexionar una miqueta és sobre els motius d'aquest alçament i, aquesta fractura social que hi va haver-hi entre els dos bàndols, no? Tu, Montserrat, per les entrevistes que has fet i pels testimonis que has tingut tan a prop, com veus, no? El 36, no? El cop d'estat del 36 i una mica els motius, no? Els motius d'aquest alçament i què és el que es va voler aturar, no?
Aquests llibres són llibres d'història local, però se pot extrapolar molt de cosa a la universal, és a dir, quan enfocàvem damunt un poble el que va passar en 1936, veiem que té una certa paral·lelisme, correspondència amb el que va passar a l'estat, és a dir, que jo estic convençut que la microhistòria o la intrahistòria és molt fructífera i sempre, vull dir, queda com molt devaluada, igual que la premsa forana, quan jo he col·laborat la premsa forana aquí a Mallorca, la premsa local. Aquestes publicacions són com una espècie de biòpsia d'un organisme i són interessants, no? Perquè veu el que va passar a Campos és el mateix que poden llegir un manual d'història general. Hi ha una república, hi ha una espècie de per dir-ho d'una manera, d'il·lusió. Sí, això coincideix que hi ha un canvis estructurals, la modernitat no havia arribat a Espanya, diríem com a altres països d'Europa, no? Aquí tenim una il·lustració nefasta, una època del segle XIX, no acaba de despegar la sortida de l'antic règim, no? I en la república, ja l'any 31, sí que s'obri una expectativa on la gent entra a participar a la societat civil a diversos fronts de la modernitat.
L'esperança, no? Sí. Ja és una esperança del canvi, no?
L'educació, activitats lúdiques, clubs de futbol,
cooperatives,
ateneus, sindicats,
sí.
Sobre també té ganes d'aprendre a llegir, ja és un cas de, com si diguéssim, arribada d'un aire nou, d'una espècie de ventilació social. Què passa? Que això, que havia permès respirar, donava ànsies de millora a un col·lectiu de gent que havia estat sempre subjugada i diríem amb una situació de desigualtat molt forta, molesta en els poders establerts. I és aquí on, davant aquesta empenta que se començava a articular, se posa un
fre,
un fre, un mur que és el de l'escot d'estat i el retorn a el que podrien dir, diríem, el que podrien dir és l'oasis aquest de les oligarquies, de l'Iglesi, que no varen perdre més que les riendes un pot d'anys.
I a més també, fa pocs dies s'ha celebrat el 8 de març, no?, el tema de la dona, no?, el fet de que la dona pogués tenir, doncs, vot, pogués participar a les eleccions, el fet de que les dones poguessin ser mestres d'escola, el fet de que a l'Església se li prengués el monopoli de l'ensenyament, realment eren canvis que la població tocava amb les mans, no? I que veien canvis reals.
Però fixa que la dona, quan va votar, sobretot en municipis com Campos, és curiós, s'ha de saber, vota dreta. És a dir, la dona, que estava molt més dominada per els capellans i les monges que els homes, fins i tot hi ha un debat dins les esquerres de si el vot a la dona és procedent.
Sí.
Perquè sabien que la dona estava molt dins del que serien les capelles, no? El tema aquest era molt queixarrat, però sí que és vera que a Campos hi havia una dona que li era la passionària. És a dir, sí que hi havia moltes dones que se varen fer falangistes i que eren beates, que varen veure la república com una amenaça a la primera comunió de la meva filla, el que havien elles tota la vida assimilat com a lo normal, i aquestes dones no són gens agraïdes en la república, n'hi ha moltíssimes, però sí que n'hi ha que surten ja les manifestacions, considerades com a dones de moral distreta, prostitutes i loques, bruixes. Però aquestes dones ja se visualitzen, el primer pic que se visualitzen. Són una minoria.
Clar, perquè aquest és el gran debat, no? El debat també a l'hora de donar el vot a la dona, de si va ser, diguem-nos, prematur, no? Aviam, si hagués fet falta, per exemple, uns quants anys més, no?, que la dona hagués pogut tenir més participació en la vida política, cultural, educativa, i que després aleshores els resultats electorals igual haguessin estat diferents, no? Però el que és cert és que sí, que evidentment de dones també n'hi ha de dretes i d'esquerres.
No hi va haver temps, perquè pensa que estan xerrant de 31, 32, 33, 34, en Sobian i Negre Vermig, la república, era una transformació tan multidisciplinar, que clar, és que no va tenir temps, no varen ni deixar despegar l'avió, varen bombardejar, clar, això, si Espanya no hagués triomfat l'aixecament d'aquest militar, Ventura, no dic que fos un país ideal, però moltes coses que estan passant ara, estic convençut que són herència de, sobretot el tema territorial, això per començar, d'aquell cop d'estat. Jo crec que és molt vigent estudiar la Guerra Civil i la República, perquè és un esdeveniment que capgira la història d'Espanya i la té encallada durant 40 i pico d'anys dins una anomalia, que és una dictadura. Una dictadura com sempre serà, com un càncer social. Això nosaltres ja hem viscut coses com anormals que no ho eren. Per què? Perquè ens han criat a dins un totalitarisme. Nosaltres som víctimes també d'un totalitarisme. La meva generació, nascuda a final del franquisme, és víctima d'un totalitarisme. Per què? Perquè els meus pares eren fills de la postguerra. Jo som fill dels meus pares. Tot això, jo ho dic en el llibre, no se sap mai quan s'acaba una postguerra. Una postguerra no té una durada limitada, perquè entra dins subconscient de la gent. Ara, la guerra va acabar l'any 36, el del 39. Va acabar militarment, però a nivell mental, la guerra l'estan seguint reivindicant els mateixos. Nosaltres som els que hem de comandar. Que això és així perquè sempre ha estat així i encara estem identitari. Espanya no ho entès que som una diversitat de nacions i no ho entès, no ho entès que es deien això.
No, i el que tampoc s'ha entès és temes tan fonamentals en un sistema democràtic, si hi hagués un sistema democràtic real, seria doncs això, no? Com la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica...
Un referèndum sobre la monarquia, exacte. És una vergonya que el monarca sigui un hereu directe del franquisme, del Franco, és a dir, posat, digitat per un dictador. Aquí hem acceptat que el rei d'Espanya ha estat un conciliador. Bueno, podíem parlar de franquisme com aliat dels nazis, tothom satanitza els nazis, tothom veu pel·lícules dels nazis i plora, però és que en Franco era un nazi, i va ser un nazi fins que se va morir, i tota aquesta gent, com a Milan, aquests de Xerrara del cop d'estat, eren uns altres nazis, que jo ara s'ha celebrat el 23 i estic convençut que això va ser la darrera, o sigui, el darrer capítol no, és a dir, encara hi ha intel·lectuals com Javier Cercas, que s'adonen de progrés, que estan defensant el rei i tot això, jo estic espantat de l'esquerra, el discurs que fan els intel·lectuals d'esquerres, per jo d'una possibilitat extraordinària. Què vull dir? Que el 23F és l'autonomia, és la darrera, diríem, per jo, clavada de la bandera de dir aquí no hi ha, aquí tots som una Espanya d'autonomia light, café para todos, i aquí a tot això, aquest testament militar, tot això és de la guerra civil. La guerra civil és un tema que val la pena seguir estudiant i llegint.
No, i a part, vull dir, si veiem els fets que hi ha hagut a Catalunya, no? El procés, a veure, l'anomalia és que tots els càrrecs electes que han sorgit d'un referèndum, unes institucions escollides pel poble, referendades, recolzades, no? Un Parlament on el 70% són independentistes, doncs aquests líders puguin sortir al carrer 4 dies per ser elegits i llavors hagin de tornar a la presó. Vull dir, això és una anomalia que es miri com es miri no s'entén. Per tant, l'èxit, el fet de que la guerra civil la venceren els feixistes, no, la guerra civil no és el fet d'haver guanyat una guerra. L'èxit no és haver guanyat una guerra, l'èxit és el que encara tenen ara, el que encara tenen ara, aquesta no sé, aquest descaro, aquest descaro.
Són colònies, Catalunya, el Basc, no tant, perquè tenen aquest tema del règim fiscal i tot aquest tema és molt interessant, però és que nosaltres vivim, és que som membres de la... dit pels bascs, companys bascs que m'ho escolten, nosaltres vivim una colonització molt més forta, perquè nosaltres no tenim ni tan sols un règim fiscal que mos reconegui. Això poden dir que és fruit de la guerra civil. Bueno, no ho sé, és fruit també de que aquí hi ha hagut un vençuts, també, que tu malament diguessis que no, i també no han sabut articular, faig autocrítica, l'esquerra, un discurs. És a dir, a vegades nosaltres mos erigim en breu de republicans, però no estem a la seva alçada. Perquè quan nosaltres diem, jo som republicà, jo som descendent d'aquella gent que va lluitar, i veig com està actuant l'esquerra, fa vergonya que se sentin
hereus d'aquells
gent que va deixar la pell i la van tirar per la cuneta. Perquè el que hi ha ara són molt de progrés de façana. I aquí el nostre poble, i vull aprofitar perquè ho sàpiga la gent, han fet una autopista que és una vexació en el nostre territori, que són 8 quilòmetres, i això ho ha fet un partit d'esquerres en la connivencia amb un altre partit que se diu ecosobiranista, I clar, aquesta gent no pot anar a dir nosaltres estem destapant les fosses perquè han de recuperar la memòria. Aquesta gent no han fet més que fàstic en aquesta gent que estava a terra si poguessin despertar. I ho vull dir obertament, és a dir, jo estic molt decebut també de com l'esquerra no ha sabut estar a l'alçada de llegat, de la lluita de molta de gent que ja dic, va deixar la pell per la llibertat i no en som hereus dignes, molts, no? Dic això amb totes les tristors que són capaç d'expressar.
No, amb això Montserrat, té tota la raó del món, vull dir, aquí a Mallorca s'han fet barbaritats, el tema de l'autopista n'ha estat una, però n'hi ha moltes d'altres.
Gent que se diu hereva des morts, des cunetes. Això ho ha fet gent que se diu hereva, i han perpetrat també desastres que no són gens republicans, els fets no són. De boquilla, sí, o de fets, no.
Sí. El problema és aquest, que quan han tingut el govern, i la possibilitat de canviar les coses, doncs han seguit la mateixa línia que estava projectada pel govern del PP.
Exactament.
El govern del PP feia projectes i els governs d'esquerres han executat. Llavors aquí sí, hi ha un desencís. Hi ha un desencís perquè és una cosa que Montserrat i jo compartim, aquest desencís. No sé si dir per la política o pels polítics. En el meu cas personal és pels polítics. Jo a la política sempre seré una persona bastant compromesa, però el que sí que és cert és que en el cas d'aquí a Mallorca i potser altres llocs també, l'esquerra ha decepcionat bastant, no? I ha decepcionat perquè veus que la lluita del poble, no? I el compromís del poble, doncs, no es veu reflexat després amb mesures i amb els canvis que s'espera, no? Bé, ara recordo també que amb el tema de les fosses, no? Saps que aquí ara a Porreres ja continua havent-hi una altra vegada el grup Aranzadi, encapçalat per Paco Echevarría i la Lourdes Errasti. I en una entrevista que vaig escoltar l'altre dia a la ràdio a IB3, la Lourdes comentava que havien trobat, ja em sembla, 140 cossos enterrats aquí al cementiri de Porreres. I
ja se calcula que hi ha d'haver aproximadament 3.000 persones desaparegudes a Mallorca. Varen matar 3.000 persones durant els anys, durant el 36 sobretot. Entre l'estiu del 36, final d'estiu, la tardor del 36, és una massacre que se va produir aquí. Unes 3.000 persones assassinades a Mallorca. Amb bombers de sang i foc, que varen ser gent que estaven empresonats un illa i no podien sortir.
Jo un dels fets que recordo més que comentava la Lourdes l'altre dia, que bé, això també passava aquí a Euskal Herria, doncs això, no? Els presos que estaven a Palma, doncs els deien que els donaven la llibertat i després se'ls emportaven, els afusellaven. I clar, un dels fets que ella va relatar, que a mi em va emocionar moltíssim, deia que n'hi havia molts que sí que sabien que aquella llibertat era mentira, és a dir, que no, que els executarien, segur. Però d'altres s'ho creien. Aleshores, ho recollien tot, s'ho emportaven tot. Bé, tenien poques coses, però algunes sí. Llavors, clar, han trobat a les fosses doncs, molts objectes personals, com, jo què sé, tabaqueres, encenedors, polseres, bueno, moltes coses que els ha permès doncs, fer identificacions millors, no? Jo no sé si els resultats d'aquestes recerques obriran una mica els ulls a la població i se'n donaran compte de que allò va ser una barbària i que la venjança encara continua, perquè tota la repressió que encara continua havent-hi en el País Basc, amb el cas del Sàssua, vull dir, no cal anar més lluny, el cas del Sàssua és aquest estat venjatiu, aquest terrorisme d'estat, que després de 10 anys de que ETA ha deixat les armes, la repressió continua. I, bueno, esperem que això vagi obrint els ulls a la gent que encara els té una mica closos, no?
Sí, jo només volia enviar un missatge de d'encoratjament a tota la gent que creu, a vegades un no li agrada el present i mira cap en el passat o cap en el seu interior, però això no ha de servir més que perquè fa impuls per seguir endavant i deixar un món millor des que han trobat, sobretot per als nostres fills i els que venguin després de nosaltres. Salut i república.
És que ricasco. Moltes gràcies, Montserrat. Moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres. I vinga, doncs, amb aquest missatge d'esperança posem punt i final a aquesta segona part de l'entrevista i fins molt aviat. Vinga, agur.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'origen, la secció musical del De Mica en Mica. En el programa d'avui repassarem Carrer, el cinquè disc del grup del Maresme Every Night, estrenat el passat 12 de març. Després de l'EP La Voz Dormida, la banda ha seguit explorant sonoritats i estils de la mà del productor del País Valencià, Marc de Sousa, per assolir el que és, sens dubte, el seu treball més divers. El disc és fruit del context en el que vivim i d'ací el títol de Carrer. El grup explica que el carrer descriu l'espai on desenvolupem la nostra vida, les nostres relacions i les nostres lluites quotidianes. L'espai que desitgem recuperar després dels mesos de confinament i de limitació social. Escoltem ara Carrer, la cançó que dona nom al disc i que recull l'esperit de festa, combat i memòria que caracteritza Every Night.
Un carreró qualsevol omple l'estona, fumant les penes mentre el sol es pon. Cada tarda repeties que aviat petaria tot. No hem fet res més que allò que ens explicaven, seguir el guió del que volíem ser. Cada tarda repeties que tot quedaria en res. I en un moment el carrer es torna boira. De triar quin costat estaràs dempeus. Som les mans obertes, som cares enceses, som totes les bordes i les diferents, la vela que tremola tallant el vent. Som cares enceses, som les mans obertes, som totes les bordes i les diferents, la vela que tremola tallant el vent. Carreró qualsevol enmig del barri, fumant les penes la nit passarà. No calia preparar-se si el món havia d'explotar. No vam saber què era equivocar-se fins que un dia ens van posar al mirall. Quan et truquin a la porta, qui vols tenir al teu costat? I en un moment el carrer es torna boira. A triar quin costat estaràs dempeus. Som les mans obertes, som cares enceses, som totes les bordes i les diferents, la vela que tremola tallant el vent. Som cares enceses, som les mans obertes, som totes les bordes i les diferents, la vela que tremola tallant el vent. Les fogueres, les carícies, les proclames entre el foc, les ferides de la vida, el món que portem al cor. Les fogueres, les carícies, les proclames entre el foc, les ferides de la vida, el món que portem. Les mans obertes, les cares enceses, les altres, les bordes i les diferents, la vela que traiem. flames entre el foc, les ferides de la vida, el món que portem al cor, les fogueres, les carícies, les proclames entre el foc, les ferides de la vida, el món que portem al cor.
Every Night sovint ha tractat la memòria i el passat a les seues cançons, però en esta ocasió han elaborat unes lletres més directes, actuals i lligades a la realitat que els envolta. Si Guerrilla parlava de paisatges, d'estacions, del dia i de la nit, a Carrer el paisatge és una ciutat i una societat més fosques on els ebris veuen créixer espurnes d'esperança. Una d'estes cançons és Palau de Vidre, tema inspirat en el moviment Black Lives Matter dels Estats Units. El títol és una metàfora del lloc des d'on els racistes observen el món. Som-hi ara en Palau de Vidre del disc Carrer d'Every Night.
Des del teu gran palau de vidre, sents de vegades espantat com cauen aquells murs que et fan tan poderós de premis impunitat. Amb els maons a les butxaques, descalços i davant dels tancs, contesten els vostres abusos de poder de ser més rics i més blancs. Tant ens ofega aquesta hipocresia que aquest aire no es pot respirar. Tant has cregut aquestes mentides que no et deixen veure-hi clar. Mentre s'alçaven barricades i cremaven aparadors, creies que tot això no anava mai amb tu, però no tenies raó. Poden comprar la pau uns dies, pagar-los 1.000 monedes d'or, però aquesta ràbia ingovernable no té preu i ara ja han perdut la por. Tant ens ofega aquesta hipocresia que aquest aire no es pot respirar. Tant has cregut aquestes mentides que no et deixen veure-hi clar.
Palau de Vidre, cançó que acabem d'escoltar, té una segona part. Carrer també recull el tema Estima la música, odia el feixisme, una mostra del que els seus membres consideren l'essència del grup. Folk rock capaç de moure places i carrers. Ara, Estima la música i odia el feixisme dels Every Night.
Pensat que potser es troben al mateix bàndol que tu, i tu ja no tens res a perdre i 1.000 muralles per tombar. Estima la música, odia el feixisme i mai deixis de molestar. Judicis de canons, ja no tens res a perdre i mil muralles per tombar. Estima la música, odia el feixisme i mai deixis de molestar. Estima la música, odia el feixisme i mai deixis de molestar.
Carré és també el primer disc des de la incorporació de les noves membres de la banda, fet que ha quedat reflectit en la manera de treballar les cançons i en la seva sonoritat. Carré consolida la feina iniciada en l'anterior EP, La Voz Dormida, i és fruit d'un any de producció i treball meticulós de les cançons. 11 peces que juguen en l'oceixell folk de Brinight, destil·lat al màxim. El preludi de l'esperit combatiu de Carré és Pau, tema que obre el disc i canta contra l'autoritat farcit de reivindicació. Escoltem Pau, dels Every Night. El proper 22 d'abril, Every Night iniciarà la gira que els portarà a presentar Carré a algunes de les principals ciutats dels Països Catalans, com Girona, Manresa, Barcelona, València o Lleida, així com Madrid. Una vegada anunciats els pròxims concerts d'Every Night, ara escoltarem Supervivència, cançó que el sextet del Maresme comparteix en el grup valencià Que te calles.
Els fills de l'avarícia que ens heu anat sembrant, cridem des de les ombres de la vostra capital. Començaran les hòsties, no sabreu d'on us vindran, veureu com és la vida que ens havíeu preparat. Forgem una altra història, deixem de contemplar com els nostres drets moren a les vostres mans. No canviaran les coses si no canvies tu. Estima la utopia igual que el barri on has nascut.
Seguim aquí on va Som llum que il·lumina quan es faci fosc. Aquelles que curen allò que fa mal, que fem amb les cendres quan tot s'ha cremat.
El vent, la cara sempre al vent, de la mansa agafem. Sembla que ens ofeguem, però l'amor ens fa valents. Tornem cap al que volem, a la por sempre hi serem. Ens agermanem.
Després de 15 anys de carrera i d'haver-se consolidat com un dels grups més reconeguts dels Països Catalans, Every Night ha demostrat a carrer que manté la mateixa energia rebel i combativa dels primers discos, millorada, si es pot, en l'experiència adquirida pel camí. En tornar, l'abraçada musical que Every Night dedica als exiliats catalans i a totes aquelles persones perseguides per les seues idees, ens acomiadarem per avui, no sense abans recordar-vos que podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook de Mica en Mica, guionet Bilboiria, i tornar a escoltar tots els programes del de Mica en Mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana i una bona Setmana Santa. Salut!
Has sentit com xiulen les branques en aquest hivern que no havies viscut mai. I saps que, malgrat el fred, les fogueres sempre escalfen. I malgrat que siguis lluny, no és massa tard. El vent et porta al lloc d'on vas marxar, però cap record hi tornarà. Només desfent les passes del camí podràs tornar. Els anys passaven sense pensar en tu. Tant de bo caigui l'estiu i puguem brindar-lo a casa i que mai més persegueixin el teu.